Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Espai de presentació literària dins la fira del llibre ebreny aquí a Móra d'Ebre i en directe des de les zones de Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser i també de radiomoradebre.cat. Estem aquí per presentar 8 novetats literàries de casa nostra de primera mà, la coneixerem de la mà dels seus autors. Estem en directe també des de la plaça de dalt de Móra d'Ebre en aquesta gran festa major, perquè Móra d'Ebre és durant tot el cap de setmana la ciutat dels llibres, i des de Ràdio Móra d'Ebre volem estar, com no pot ser d'una altra manera, donant suport a aquest gran espectacle i parlant amb els autors de casa nostra. Farem dos espais de presentació, dos tongades de quatre autors, ho podreu gaudir, i al final podreu parlar directament amb ells i fer que us signin el llibre dins un espai de signatura de llibres per aquí, pels voltants de la Fira del Llibre ebrenc. Anem a començar, doncs, i ho fem amb bona companyia, la que ens brinda la Diputació de Tarragona.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empren 2018. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 29 de juny. Més info a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Anem a començar ja amb el primer llibre. És de la Victòria Almuni i es titula Memòria glaçada, la gelada de 1956. Victòria Almuni és doctora en Història per la Universitat de Barcelona, catedràtica en Ciències Socials. El primer que t'han de fer, però, és felicitat, donamos la més gran enhorabona. Creu de Sant Jordi 2018, que no és poc. Moltíssimes
gràcies. Moltes gràcies.
Molt, enhorabona.
Gràcies a tothom. Bueno, jo estic... Disculpa que ho digui, estic molt contenta per mi, però ara ho comentava en Álvaro, estic molt contenta pel territori també. Llavors crec que és un reconeixement per a tothom. Gràcies.
Pel territori, perquè ets estudiosa des de fa molts anys, senienca, i també és una mica del que ens parles, no? En aquesta memòria glaçada, no? Que és un fet històric, no? La gelada que va afectar el 1956 les Terres de l'Ebre.
Sí, sí, la veritat és que jo no en sóc l'autora del catàleg. El Centre d'Estudis Seniencs vam participar en el projecte de fer recerca oral sobre la gelada del 56, però ha sigut un projecte molt participat, perquè en total han participat 12 associacions de banda i banda del riu Sénia. Ens hem anat organitzant al llarg de 2-3 anys. Ha sigut una cosa una miqueta llarga, perquè quan treballes molta gent és difícil d'organitzar-te, i en total hem pogut recollir testimonis de 114 informants. Llavors, des d'aquest punt de vista, no podem dir que el catàleg tingui un autor, sinó que és obra de molta gent. El que passa és que el Centre d'Estudis ha tingut un paper en el que és el catàleg bastant protagonista i bastant directe. Llavors, doncs, avui estem aquí fent la presentació nosaltres en nom de tothom.
Què hi trobem, doncs, al llibre? Han dit memòria oral, sobretot,
sí.
I també trobem imatges.
Sí.
I què va representar aquesta gelada per les poblacions de les Terres de l'Ebre i del sud de l'Ebre?
Quan ens vam plantejar de fer la recerca, sabíem que volíem una mica recollir l'impacte que la gelada va tindre per a aquest territori i també les conseqüències en diferents àmbits, però ens va costar una mica de definir la manera de treballar i què és el que havíem de recollir exactament, perquè entre altres coses, doncs, podíem optar per fer una cosa molt extensa, treballant documentació, recollint informació d'arxiu, però a poc a poc vam donar compte, per diferents motius, que havíem d'anar acotant, i al final el protagonisme sobretot l'ha tingut la informació oral dels informants. Però també hem fet un recull de fotografies, que no n'hi ha moltes per en este moment, perquè la gent se solia fotografiar més en moments de festa que en moments de complicacions, i llavors ho hem complementat en il·lustracions i també tenim una mica de recull de premsa.
Què va suposar esta glaçada? És a dir, vas perdre la collita de molts llocs, que on va afectar, quins municipis i quina és la rellevància històrica pròpiament dita?
Va afectar en un àmbit territorial molt gran, no és només propi dels pobles que on s'ha fet la recerca. Nosaltres ho hem centrat en aquests 12 pobles que t'he comentat, perquè és precisament la gent que estàvem dins del projecte, però això és una cosa que va afectar en un territori molt ampli, va afectar a tota Europa. La nostra preocupació era que hi havia molta gent que ho havia viscut directament, que havia estat molt impactada i que tenia bastanta memòria del moment, la generació següent també, però a la tercera generació hi havia gent que ja no sabia el que era l'any de la gelada. Llavors vam considerar que era llàstima, sent una cosa tan present en gent que tenien encara molta memòria i moltes ganes d'explicar-ho, no recollir-ho. La preocupació va ser esta, perquè realment va ser una cosa que va impactar molt en la vida quotidiana, en l'agricultura, en la ramaderia, en la pesca, en tot, diguéssim, en les festes. Hem anat recollint testimonis que ens han permès parlar de diferents àmbits, i després les conseqüències en alguns pobles van ser, podríem dir, quasi bé radicals, perquè hi havia pobles que van perdre molta població com a conseqüència de la gelada, perquè si es van gelar moltes oliveres, molts de garrofers, hi havia famílies que diguéssim que van tirar la tovallola, diguéssim, i llavors ja van marxar a viure al Maresme o a la indústria a Barcelona. Pobles com Sant Jordi del Maestrat van perdre moltíssima població, o a Sant Mateu, per exemple, també.
Per últim, senyora Victòria Almoní, això és un treball del Centre d'Estudis Senyenc. Bé, és la universitat, podríem dir que és un pilar de país, fa molta recerca, però quin és el paper de les organitzacions municipals, els centres d'estudis locals i comarcal? Al nostre auditori hi ha molta gent que es dedica a fer investigació. Potser és aquesta gent més o menys anònima, no?, que va fent recerca any a any i va donant llum, no?, a aquestes històries més petites, més amagades als nostres pobles, i que bé, suposo que això és una mica una cristal·lització d'aquest treball de tanta i tanta gent que es dedica de forma no professional en aquesta recerca històrica.
Sí. De fet, nosaltres, els centres d'estudis que normalment solem col·laborar, ens donem un nom, no som una associació constituïda, ens diem Terres de Cruïlla, diguéssim, Centres d'Estudis de Terres de Cruïlla, i és el que tu estàs dient. És una tasca bastant visible a nivell local, però a nivell general bastant anònima, però jo crec que està molt basada en el tocar de peus a terra, diguéssim. Són coses que a vegades no surten de l'interès personal dels membres que hi participem, sinó de la demanda de la població, del que la gent tenen ganes de que busques o de que els expliques. És una altra manera diferent de treballar. No sé si en el poc temps que tenim mai he explicat una mica, però des del meu punt de vista, la gent que ja estem treballant, és una tasca important, i sobretot que te permet, té un retorn molt, molt agraït quan la gent veuen el resultat, diguéssim, de coses que ells tenien guardats a la memòria, i els ho presentes unit al d'altra gent, i llavors aquest agraïment, això no té preu.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, senyora Victòria Almoní. Anem ja amb el segon espai de presentació, amb el senyor Álvaro Arasa, i ens presenta un llibre radicalment diferent. Cada any tenim aquí l'espai literari de la Fira del Llibre Ebrenc algun llibre que ens parla d'aquest tresor que és el massís del Port, el parc natural, i en aquest cas Insectes del Port. És una guia naturalista que vol donar a conèixer la varietat d'insectes que viuen al port, i s'ha intentat presentar una bona selecció de les espècies més comuns de veure, les més representatives i les que tenen també major interès, no?, biogeogràfic o científic. Sí, senyor Arasa, ens sí, explica bé, una mica a qui va adreçar.
Primer que res, bueno, excusar els dos autors, el Fernando Carceller i Manolo Codorniu. Un és de Badalona, casat a Roquetes, i per tant coneix el massís del port com la seva palma de la mà, i Manolo Codorniu, que bueno, d'alguna manera és la base, com aquell que diu, del llibre que tenim a les mans. No? És un home que porta més de bueno, quasi 40 anys fent fotos a insectes. La seva obsessió és fotografiar animalets petitets. Si ja n'hi ha algun d'una papallona negra d'aquestes nocturnes, diguem-hi, aquelles que tenen aquells ulls tan fantàstics i que tenen quasi la mida d'un pam, estos ja se li fan massa grans, no? I ell només busca els més petitets. I gràcies a ell, doncs, d'alguna manera, Fernando, que ell és biòleg i d'alguna manera és un especialista en papallones, bueno, jo el coneixia des que vam estudiar a la universitat i li vaig insistir moltíssim en que tota aquesta informació que tenia Manolo seria molt interessant poder-la classificar, no? I determinar. Bueno, això ha sigut el que s'ha fet en aquest llibre. És el vuitè llibre que editem i bueno, publiquem, nosaltres mateixos ens ho publiquem també el grup, com a grup de recerca. Des del 2008 han publicat 8 llibres, aquest és el vuitè, i encara estem continuant treballant en el tema del massís del port, no? És una qüestió de bastant donar-li difusió als coneixements científics que tenim de la zona. Vam començar publicant 3 llibres de plantes on hem identificat de l'ordre de 1.600 taxons, i això, bueno, d'alguna manera no només se quedaria, diguem-hi, com a plantes exclusives del port, sinó que podem també conèixer-les aquí al Montsant, a Tormo, a la Serra de l'Àguila, Pàndols, Cavalls, és a dir, tot el nostre entorn, la Serra de Tivissa, són les plantes que bàsicament dominarien esta zona. Després vam publicar un llibre de roques, això sí, de geologia exclusivament de la zona del port, l'aigua, tots els elements que la formen, i després hem publicat 2 llibres de bolets que d'alguna manera descriuen bàsicament tota la població de bolets que tenim al territori, comestibles i no comestibles, no? I després vam publicar el llibre d'aus, on també especifiquem totes les aus de la zona. Normalment són les aus de la Garriga, no de la Ribera, ni de la vostra Ribera d'aquí dalt de Mora, ni de la Ribera del Delta de l'Ebre, sinó més de la zona de la Garriga. Aquelles aus que a vegades dius, mira, ja dius, i què era allò? Ja no ho sé. Pues, estes són les que hem utilitzat perquè tenim un company que és anillador, i d'alguna manera pues, ell s'ha pogut arribar a tindre les mans, i quan no, les ha tingut la gran habilitat és un gran dibuixant, i les ha dibuixat en elles i les ha descrit, no? I per últim, pues, han fet el llibre este dels insectes, on descrivim, pues això, vull dir, de l'ordre de 600 espècies d'insectes, és a dir, tots aquells bitxets que a vegades mos venen a casa i no sabem què són, pues bueno, aquí los teniu descrits perquè d'alguna manera estan a tot arreu, no? Aquí al port, bàsicament, doncs, trobem sobretot libèl·lules. Penseu que tenim de l'ordre de el 40% de libèl·lules que hi ha pràcticament al Mediterrani Occidental, és a dir, des de Cap de Creus fins a Cap de Gata, no? D'alguna manera tenim de l'ordre del 40%, això ve a ser aproximadament 30 individus classificats i determinats de libèl·lules. Després tenim també tot el món del món subterrani, no? El paraperos, que és un insecte, és com un escarabat, no? Que són cegos i que viuen exclusivament dintre de les coves. També fem una gran descripció de tots aquests animalets, i després tot el que serien tots els escarabats, per dir-ho d'alguna manera, no? Tenim un de molt important que només té la primera cita, és nostra, d'alguna manera, després la va trobar també el Parc Natural, se diu Sagapedo, i és molt curiós, és com una mena de... És un escarabat, no és un plegamans, però que és molt allargat i té quasi una llargada d'uns 12-13 centímetres.
Senyora, que... més o menys, la guia aquesta com la podem utilitzar? És de nivell científic alt, diguéssim, o
no,
l'usuari pot...
És simplement una guia on tenim una descripció de les famílies i dels grups o ordres que se descriuen. És molt fàcil d'utilitzar, i sobretot el que és molt fàcil és perquè té una gran quantitat d'imatges.
I il·lustracions,
no? Sí. I llavors és una de les característiques del nostre grup, no? Que el que intentem sempre descriure ho acompanyem almenys d'una o de diverses imatges en el millor dels casos, no? I bueno, d'alguna manera això seria el món este de tots els insectes, no? Mosques, abelles, avespes, bueno, tindreu aquí una gran varietat en la que, bueno, pues si està algú interessat, el món més, potser més bonic que hi ha és el de les papallones, no? I aquí mos consta que venen grups exclusius d'Inglaterra, per exemple, i de França a estudiar les papallones del port, perquè tenim una gran varietat, tant en papallones diurnes com en papallones nocturnes, no? I llavors tenim des de la Macaon, de la Papilion Macaon, que és una de les més boniques que tenim aquí, però després tenim les nocturnes com la Graelcia, no? Que és molt significativa, no? I que d'alguna manera pues, és la que viuria en els pinars i tota la història, no? Bueno, no voldria jo tampoc extendre'm ni prendre el protagonisme dels autors, però això seria el llibre que teniu a les mans, que és el vuitè llibre del grup de recerca respecte al port.
Perfecte, gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Arasa. Anem amb el següent. Anem amb el llibre de l'Albert Curto i la Laura Tienda, Paco Bolunya, el món fugisser. Paco Bolunya, que va ser un fotògraf de Roquetes, va néixer l'any 1934 i que va retratar els costums i la vida al seu poble, a Roquetes, però també a Tortosa i altres indrets del voltant. També és habitual tenir l'Albert Curto entre nosaltres, no? Ell és el titular de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre i és el quart volum de la col·lecció Finestres del Passat, que ens publica Onada i que va dedicat doncs, a tota aquesta gent que va retratar, no? Una mica l'imaginari del segle XX a les poblacions del Baix Ebre. Explica'ns, Albert, quin valor tenen, no, aquestes imatges, què hi podem trobar dins aquest volum del Paco Bolunya.
Gràcies. Dos puntualitzacions només. És el sisè volum. Uh-huh. I el Paco Bolunya viu. Vull dir que continua sent un fotògraf. Vull dir que no, és de l'únic, en aquest cas, fotògraf dels que han fet en la col·lecció, pues, que és viu. Dir-vos pues, si realment cada any tenim més tacites, a dir, potser els que ja heu estat ja, bueno, una mica continuaré dient el mateix, perquè en definitiva és una col·lecció i com a tal s'ha d'entendre, és a dir, no és un llibre singular, sinó que forma part d'esta col·lecció d'autors, de fotògraf, professionals o amateurs que han deixat la seva obra vinculada a lo que són les Terres de l'Ebre. L'objecte que teníem des del principi, que intentem mantindre al llarg de tots aquests llibres, és bàsicament dignificar per un costat la labor del fotògraf, és a dir, sí que és veritat que en els darrers anys hi ha molt de llibre de fotografia, és a dir, és un dels temes que atrau més i que la gent pues, recull més, però moltes vegades també les imatges fotogràfiques es basen exclusivament en el tema temàtic, en la qüestió aquesta, llavors és una mena de garbuix d'imatges del passat, no? És el que generalment el producte que acostumem a tindre. En canvi, el que no es fa és de forma sistemàtica valorar el que són l'autoria, no? És a dir, valorar cadascun dels fotògrafs, ubicar-lo en el seu context concret, en la seva biografia, la seva obra. És a dir, una mica és el que es pretén. Llavors, aquest llibre de Paco Bolunya, seguint els mateixos esquemes, se composa una selecció de 40 imatges comentades, perquè en definitiva també no oblidéssim que ja que és un producte que parteix de l'arxiu, el que pretén és que la imatge fotogràfica sigui un document històric també, no? És a dir, que per tant ens allunyem d'aquella imatge fotogràfica exclusivament artística, sinó que ha de ser una imatge fotogràfica que ens doni un contingut històric. Uh-huh. Per tant, hi ha aquestes imatges, 40 imatges seleccionades amb el seu comentari corresponent i després tot el que fa referència a la biografia del personatge i el seu context bueno, històric i a més de la seva obra.
I quina importància, quin és l'objecte de la seva obra, del seu retrat?
A veure, en aquest cas de Paco Bolunya, diguéssim, cadascun dels fotògrafs el que acostumen és a emmarcar-se en un segment històric concret. Uh-huh. Ells són imatges dels anys 50 i per tant pues, bueno, tot el que fa referència en aquell moment pues, bueno, pues és el que ell reflecteix, no? com bé has dit a la presentació, és un fotògraf de Roquetes, Tortosa i alguna escapada més, però bàsicament és d'aquest sector en el que es mou i per tant doncs, bueno, les imatges que ell fa, la singularitat pot ser és que ell agafa el moment del canvi entre el que seria l'estrictament postguerra a el que seria ja diguéssim el moment aquest més del desenvolupisme, no? Per tant, en el seu moment ella va veure una sèrie d'elements que ja entenia ell com anacrònics, una sèrie d'elements que ella veia que anaven a desaparèixer i són els que ell fotografiava.
I és d'aquí el món fugisser?
Per això mateix és una mica la imatge aquesta, no? És a dir, que ella se n'adona, a diferència d'altres fotògrafs, per exemple, que són testimonis del moment però que tampoc tenen un especial interès en perpetuar res perquè bueno, forma part i que els anys li han donat la valoració, no? En el cas d'ell jo veig que d'una forma conscient, ell diu que més inconscient, però d'una forma o d'una altra ell se n'adonava que bueno, doncs hi havia unes pràctiques, uns personatges que ja estaven diguéssim al final d'aquesta etapa i per tant doncs ell els testimoniava amb la seva càmera.
Llavors, vosaltres, no, titulars de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, sou una mica els guardians custodis de la memòria, però també l'exporteu, no, i la difoneu. Esteu treballant, suposo, en altres
Nosaltres gestionem,
figures de recerca.
No, ojalà, no som titulars. Titulars de l'administració, però bueno, sí. Som
titulars de la gestió, si vols.
Sí, dirigim i gestionem el que seria l'arxiu. Evidentment, a veure, s'entén el patrimoni documental, en aquest sentit, és una de les competències bàsiques dels arxius, no? És a dir, el salvaguardar el patrimoni de tots a nivell, en aquest cas, documental, però evidentment sempre ha d'anar lligat amb el tema de la difusió, perquè si no, diguéssim, el patrimoni, si no és una cosa oberta a tothom, no té massa sentit. I per això encetem esta pràctica des de fa anys d'una forma o d'una altra, en aquest cas el món fotogràfic, però podria ser o és d'altres també, de donar-ho a conèixer a tothom. I per això pues, intentem fer esta col·lecció que bueno, de moment portem 6 i la idea era, bueno, si tot se compleix i la mateixa editorial pues anem mantenint-nos, pues, podem arribar als 15 tranquil·lament.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, senyor Albert Curto, per parlar-nos de, en aquest cas, aquest nou llibre de Paco Bolunya sobre la memòria de Roquetes. I anem ja amb l'últim espai de presentació d'aquesta primera tanda. Parlarem d'un joc molt curiós, és La Morra, amb l'obra que es titula Quina Morra, el joc d'estratègia per a nous pirates. És obra de David González i de Rafa Balaguer. Un joc molt curiós, jo el conec perquè conec una mica l'imaginari de les Terres de l'Ebre, però no és molt conegut també aquí a nivell Ribera d'Ebre, així que explica'ns una mica en què consisteix aquest joc de morra molt, molt present, sí, sí, a la Ràpita, sobretot.
Bueno, a la Ràpita, nosaltres, com a joc tradicional, la morra ha format sempre part. L'únic que ha sigut que quan hem començat a buscar informació m'ho hem donat compte que ha sigut un joc mil·lenari ancestral, i llavors és quan nosaltres també ens fiquem mans a l'obra per a buscar tota la informació i tot el que poguéssim trobar. La morra, per a la gent que no ho conegui, és com los chinos, ¿vale? Tothom suposo que ha jugat a tindre dos o tres monedetes o pedretes amagades a l'esquena, i entre dos jugadors, abans d'obrir la mà, intueixen si tenen tres pedres cada un, doncs de sis pedres fins a zero, no? Llavors diuen los dos un número, obrin la mà i compten les pedres, i qui encerta el número guanya un punt, no? I encerta el número de pedres que hi ha. La morra és el mateix, però juguem amb els dits. La mà tancada val un punt, dos, tres, quatre i cinc, i com juguem entre dues persones, el mínim és dos i el màxim és deu. Llavors les dues persones a la vegada trauen un número de dits, que ha de ser de l'1 al 5, i un número en veu alta, els dos a la vegada, que ha de ser del 2 al 10. El número en veu alta ha de ser la suma dels dits que hi ha en aquell moment al joc. El joc a poc a poc va agafant molta velocitat i en un cop d'ull has d'encertar o has de saber si has encertat tu o has encertat el contrincant. Però com més velocitat porta, la gent també crida més i tota la gent que està al costat mirant-ho se queda parada perquè no acabem d'entendre quin tipus de joc pot ser que dos jugadors s'enfaden, no, no és que s'enfaden, sinó és que juguen en molt d'ímpetu, i això fa que sigui un joc realment addictiu, perquè quan coneixes el joc i tens una miqueta de pràctica, te'n dones compte que el que vols és continuar jugant per a poder guanyar el contrincant, no? Nosaltres juguem en parelles, normalment se juga dos persones contra dos persones més, i com t'he dit a la ràpida, ho hem conegut des dels Rabesiaios, ha sigut un joc típic mariner de sempre, que gràcies a, en este cas, a Edicions Morera o Col·lecció de l'Ermità, quan ells ens fiquem en contacte per a començar a indagar una miqueta la història, i ens donem compte que els seus orígens venen d'Egipte, que d'Egipte ha passat pels romans i que ha passat per molts de llocs on a dia d'avui se juga potser a uns 15 o 20 llocs que nosaltres coneixem a nivell mediterrani, però sabem també que es juga als Estats Units, es juga a l'Argentina en altre tipus de nom, però té el mateix sentit de joc. Llavors nosaltres, com a associació molt ràpida, quan busquem tota la informació i veiem que realment té molt de poder perquè la gent quasi no coneix i ho entén com un joc típic, és aquí quan comencem a descobrir que realment ha sigut un joc que, per exemple, la paraula camorra ve del capo de la morra. El capo de la morra era la persona encarregada de cobrar les apostes abans de les jugades, o bé del joc de la morra o bé de qualsevol tipus de joc que fes en aposta. Llavors la paraula abreviada quedava la camorra. Llavors, claro, aquí ens donem compte que, per exemple, l'imperi romà era lo Micare Digitis, era un joc que tot l'imperi romà era conegut, i allí t'anaven invaint, portaven lo joc, a molts de puestos se quedava, a molts de llocs desapareixia o tornava a ressorgir després.
Déu-n'hi-do, i quina metodologia de recerca heu seguit, no?, per anar esbrinant coses sobre este joc, que és la morra?
Pues mira, primer que res, l'associació Molt Ràpida enguany complix 11 anys. D'estos 11 anys, a nivell d'internet, hem anat coneixent diferents associacions de morra, com pot ser de Cerdanya, de Croàcia, d'Eslovènia, de Còrsega, de França, alguna part de Túnez, saps? I gràcies a aquesta gent i a les seues associacions, en el que nosaltres hem recuperat a casa nostra com a joc mariner, que ha sigut un joc d'aposta, ha sigut un joc que quan ha acabat les faenes s'han jugat el got de vi, vull dir, a les Terres de l'Ebre s'ha jugat a la Ràpita, s'ha jugat a la Mella de Mar, a la Cala, s'ha jugat a la Cava, s'ha jugat a, sobretot, suposo que a ports mariners o llocs on hi havia molt tipus de gent, i això és el que ens ha ajudat a trobar informació d'altres llocs on cadascú defensa els seus orígens de la morra.
El llibre és un llibre breu, es titula Joc d'estratègia per a nous pirates, suposo que també adreçat, no?, a molt públic juvenil, infantil, i s'acompanya d'alguns relats també, crec.
Sí, la gràcia del joc que nosaltres volíem era poder entrar als col·legis, entrar a la gent més jove, que sapiguessin de la seva història, i és aquí quan nosaltres, en aquest cas jo sóc coautor, jo sóc la persona que recopila la informació en estos anys a nivell d'associació, i l'amic David González, que avui no ha pogut estar, és un escriptor jove de la Ràpita que ha guanyat diversos premis de relat curt, m'hagués fet molt de goig que avui hagués pogut estar aquí amb nosaltres, i li vam demanar de fer-nos estos escrits, i ell, en tota la informació que nosaltres vam recopilar de les diferents èpoques, ens ha fet unes aventures que el que busquem és que la gent jove s'enganxa una miqueta sapiguent també el joc i sapiguent que a casa nostra a dia d'avui és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre, com aquí a Mora deu ser el cor marí, saps? O diferents tradicions que no estaven apuntades a cap banda, i des de fa un parell d'anys formem part d'això de l'Ebre.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Rafa Balaguer. Acabem ja el primer espai, el primer bloc de presentacions dins aquest espai literari. Ara els autors els tenim aquí dalt de l'escenari i estan a la seva disposició si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió per qualsevol d'ells quatre entre el nostre auditori. S'anima algú? Algú té algun allí? No? Una pregunta? Alguna cosa? Alguna qüestió? No? Si no, deixaríem pas a la següent tongada. Moltíssimes gràcies, Victòria, Álvaro, Albert i Rafa. Sí, un moment, que la senyora Victòria Almuní ens demana llegir un fragment.
Sent que no hi ha preguntes, només un segon, perquè com hem dit que el catàleg nostre és la veu de molta gent gran, només perquè tinguéssiu una idea d'un dels testimonis, que en aquest cas és, per a nosaltres ens va resultar molt curiós, perquè parla sobre la pesca, que és una cosa que diràs que no havia de tindre tanta influència a la gelada. Hi ha un testimoni que es diu, bueno, de la Ràpita, que es diu Miguel Obesó, Miquel Sancho Reverter, que diu: l'any de la gelada, el meu cunyat Coca i el tio Paco de Campredó van voltar a la base de l'Encanyissada i van agafar més de 1.000 quilos de tenques que s'havien gelat a conseqüència del fred extrem. Me van avisar i vaig baixar en el carro a recollir el peix. Lo van vendre al tio Manetes, que tenia tocinos a un pati prop del moll i un sequés de peix que transformava en pienso per animals. Tot se tracta de testimonis d'aquest estil que són molt propers i molt directes, i jo crec que aquí està la gràcia del catàleg. Gràcies.
Sí, molt bé, perfecte. Amb el segon espai, Albert Guiu, Joan Roca, Mercè Falcó i Noemí Molinero. Oxaki de la Fira del Llibre. Molt bé, Joan. Noemí, al final, sí. Tu al final, tu al final. Sí, aquí. Bons mesos. Albert. Seguim avançant en aquest espai de presentació literària. Anem a parlar de poesia i tenim amb nosaltres a l'Albert Guiu. Ell és autor, flixanco, guanyador de més d'un centenar de premis i reconeixements diversos a nivell de poesia i també de narrativa breu. I avui ens ve a presentar una mica dos obres, no? Una és un recull de poemes titulat Poemes al vent i l'altra és un poemari, també obra seva, Des del pensament dels filòsofs. Així que, Albert, benvingut en aquest espai de presentació. Explica'ns una mica, Des del pensament dels filòsofs, quina és la seva essència i què has copsat dels filòsofs i dels grans savis de la història.
Bon dia a tothom, gràcies per estar aquí. Bé, amb el pensament dels filòsofs el que he fet és un itinerari poètic mitjançant frases de filòsofs clàssics, partint de Tales de Milet i arribant fins a Sartre i Camus, no deixant de banda cap època des del segle V abans de Crist, bueno, segle V, segle VI abans de Crist fins al segle XX, intentant que a partir de les sentències i les reflexions que els filòsofs van deixar escrites, escriure poesia que nascés d'aquests pensaments. Sol ser que no sé res de Sòcrates, la política ha d'estar jerarquitzada per filòsofs de Plató, i una mica jugant una mica amb totes aquestes reflexions he fet un poemari poètic a partir que naix de reflexions de filòsofs.
És una novetat, no?, dins de la teua obra.
Sí, és una altra forma de ficar-me a fer poesia. Aquí el que faig és, bueno, en d'altres ocasions m'he ficat en circumstàncies també allunyades de mi on he impostat veu. Aquí el que faig és, més que impostar veu, aprofitar la grandesa del pensament per a fer poesia.
Quina salut té la poesia a les nostres terres? Veiem que hi ha autors de narrativa que estan, doncs, molt recorreguts ja a nivell de Catalunya. Jo crec que estem potser a un dels moments més dolços de la literatura ibèrica quan a narrativa. Quan a centre d'estudis han pogut també copsar, doncs, que hi ha molta gent, molts grups prolífics. A nivell poesia, quina diagnosi faries?
A nivell poesia tenim a un dels millors poetes dels últims 100 anys, Gerard Vergés, que la contundència del qual a nivell creatiu queda fora de tot dubte, tant a nivell arquitectònic de forma com a nivell de missatge de fons. Gerard Vergés és un poeta grandíssim i la seva ressonància va arribar a ser contundent als últims 15 anys de la seva vida. El gènere poètic és un gènere que amb número de ventes i amb número de ressonància queda bastant per davall de la narrativa, és un gènere que també té un punt de popular i de col·lectiu que si estàs sa ajuda molt sociològicament a fer que les coses estiguin endavant a l'hora d'aproximar aquest gènere a la gent, com més els diferents grups de poesia que hi ha. I a nivell de nom i de ressonàncies, ja et dic, no és un gènere com el teatre o l'assaig o ni molt menys la novel·la, és un gènere que ven molt a primer cop d'acústica, però que després quan profundeix una mica costa molt d'arribar al gran públic. No crec que estiguéssim passant per un mal moment, vivim una mica encara de la referència a Gerard Vergés, de la que veurem sempre, o és possible que surti alguna persona que pugui fer un pulso, seria molt difícil, però no vivim malament, hi ha diversos noms interessants. I bueno, si no en citaré perquè me'n podria deixar algun, però clar, no és un gènere com la narrativa a nivell de gran públic.
Bé, vostè és professor de literatura també a les nostres comarques, no? S'ha de treballar l'incentiu de la poesia a nivell petit, com fan redaccions els nens, fan teatre, potser la poesia queda una mica de banda, no?, de la que és la formació escolar.
Sí, els hi queda una mica més lluny, perquè acaben la secundària en 18 anys i és als 16-17 anys quan comencen a interpretar que la poesia és més que rimar infinitius i demés. El que sí que es fa o s'ha de fer amb més insistència és generar que el llenguatge ha de ser com més profund millor i com més acompanyat de la funció estètica també, i redactant i llegint poesia possiblement la forma se'ls escapi encara per una qüestió d'edat, però el fet d'empatitzar amb el llenguatge i de saber que portes un llenguatge dins teu bastant potent, ells ho entenen, ho copsen, i si primer escolten, després reflexionen i després surten a escriure, surten coses molt marques a l'hora de jugar amb la metàfora, la metonímia, l'alegoria, bueno, totes les figures retòriques que van de la mà de la poesia.
En aquest llibre, Des del pensament dels filòsofs, suposo que és una bona mostra d'això. També en tenim un altre, no?, aquest recull de poemes, Poemes al vent. És un recull de diversos poetes, no? Tu estàs posat, no, en aquesta edició. Explica'ns una mica què podem trobar ja per acabar, Albert.
Sí, bueno, jo sóc amic de moltes persones que formen part de Poemes al vent. Vaig presentar el llibre a Mora, comparteixo moltes activitats amb ells. Bueno, és un grup de poetes que és el que deia abans, apropen la poesia arreu de les Terres de l'Ebre d'una forma bastant, bastant activa. Són diferents persones que formen part de la gent que sent empatia per aquest gènere des del punt de vista de la creació a nivell personal, més enllà d'ambicions creatives o de tendències a voler ser, pertany a alguna escola. És el que se'n diu la poesia popular. La poesia, de fet, naix així a Catalunya i naix així a la cultura castellana, naix als carrers, naix a les places, naix amb els joglars, naix de la memòria, naix de la participació, naix de la complicitat, i això és el que fa aquesta gent, perquè la poesia mai deixa aquest segell popular de banda. Hi ha diferents autors, hi ha dos autors que van traspassar l'últim mes, estem parlant de dues persones que vorejaven, un superar els 90 anys i l'altre baixar justet dels 90 anys, que són Paco del Fruto d'Aldover i el senyor Rabassa de Gandesa. Aquí segurament a nivell de memòria van dedicats aquests poemes, que tenien una cosa molt bona, molt contundent i molt ferma, que era que recitaven de memòria tot i haver superat els 90 anys, i ho fèiem amb un espírit terriblement potent. Recordo l'últim que vaig anar a presentar a Mora la Nova, un Paco del Fruto de 92 anys se va ficar recitant tota la força que va poder i va demostrar el que va demostrar sempre aquest grup i en ell com a cap de llança, que el sentit de l'humor, les ganes de dir, les ganes de traspassar ètica i el teu propi món interior als altres, té la poesia com una gran companya de viatge, independentment d'escoles, de nivells i de subjectivitats lectores.
Si parlem de poesia i estem presentant dos llibres de poesia, crec que l'auditori no perdonaria, no?, fer un tastet d'alguna d'aquestes dues obres. No sé si et faig un mal de panxa, Albert, si et demano que ens deleitis amb alguna de les estrofes, per exemple.
Vale. Si et sembla, llegiré dues estrofes de Paco del Fruto i dues estrofes del senyor Rabassa, després un poema meu.
Perfecte, breument.
En homenatge a Paco del Fruto i en homenatge al senyor Rabassa, els llegirem, ja dic, han traspassat aquest últim mes. Lo ven de dalt, del senyor Paco del Fruto d'Aldover. Vivim en una comarca de bellesa sense igual, però tenim la desgràcia que sempre hi fa vent de dalt. Les pluges són limitades i sempre s'acaba igual. Quatre gotes mal comptades i darrere lo vent de dalt. I després del senyor Rabassa, també traspassat, un senyor de Gandesa, a veure si el trobo. Sí. El silencio del pobre. Aquell vell despentinat que a la porta de l'església, amb rostre de pena i tristesa, demanava caritat. Hirsuta la barba blanca, la boca sense cap dent, parava la mà absent i sempre a terra mirava. Bueno, demanaria un fort aplaudiment per a aquests dos senyors.
Senyor Rabassa, senyor Paco.
Sí, senyor Rabassa, senyor Paco del Fruto. I jo llegiré un poema curtet del meu perquè vegués una mica com... he agafat Avicena, ho he fet així, el filòsof àrab Avicena, que diu: de Déu només podem dir que és i prou. Avicena, tu expliques tot plegat, la mar hivernal quan és nit tancada on s'emmirallen els misteris de gel, les vivències cabaloses d'un vell nedant les llàgrimes de temps que li queda per viure, les vinyes d'octubre on els animals nocturns contemplen l'esoterisme de la llum dels raïms, el silenci, que ha escrit paraules anònimes amb l'aire d'un simorfe de poetes, el fantàstic tot, sublim i admirable, creat per Déu i res més. Moltes gràcies.
Doncs anem ja amb la sisena presentació d'avui, i atenció perquè és la primera novel·la, també un dels símbols, no, de la riquesa, no, de la producció literària que ens aproxima aquí a la Fira del Llibre Ebrenc. És una novel·la titulada Melodia d'una absència, és obra del Joan Roca, i tot arranca quan el jove Bastien, que és estudiant de música a Viena, rep d'una tavernera jueva unes velles i estranyes partitures que el seu pare li va deixar abans de morir. Mira, no hi ha cap nota escrita en cap de les dues claus, només l'armadura, només la tonalitat amb aquesta tinta de color vermell, mi major o do sostingut menor, però ni rastre de les notes. El meu avi deia que els esperits i els fantasmes parlen en do sostingut menor. Aquesta aproximació, Joan, ja ens dona que és una novel·la de misteri, sí, i trepidant.
Sí, bueno, la novel·la és una novel·la d'intriga, uh-huh, pot ser una novel·la d'intriga, i com tu has dit molt bé al principi, està ambientada a la ciutat de Viena, uh-huh, i al delta de l'Ebre, que dius que en un principi no són llocs que tinguen molt en comú, no? Una ciutat com Viena i el delta de l'Ebre, que dius ciutat, fang, però sí que és veritat que hi ha un tema, hi ha una música, hi ha un piano que és una mica el que fa de fil que ho lliga tot, la trama de Viena i la que passa al riu Ebre, a la cava, diguéssim.
A mi em fascina també quan ve algú a presentar la seva primera novel·la, no? Ets autor de relats curts?
Sí, bé, sí, jo tota la vida he escrit relats curts, però la veritat és que esta, una novel·la així llarga, no l'havia escrit mai. I el fet és que aquest llibre, en el seu primer embrió, no estava ambientat al delta de l'Ebre. No sé si és perquè em feia respecte o per què, però el cert és que no era així, no? Però a mesura que el llibre i que la història anava avançant, ella ja em va dir que ja me va demanar un entorn més com lo delta, no? Per fer una mica un contrast en l'asfalt de la ciutat, en la gent de la ciutat, i llavors vaig dir, doncs, ambientem-la al delta, no? I quan vaig començar a ambientar-la una part del llibre al delta, se'm va obrir la porta d'un rebost que jo tenia dins, tot ple d'olors, tot ple de records, d'escenes, de paraules, de frases, que em va anar molt bé a l'hora de recrear este delta que surt al llibre, no? I dic recrear perquè si bé és cert que hi ha un delta que surt al llibre que és real, com els canals, el riu, la mar, l'aigua, la rosa, tot això és real, sí que és cert que he intentat reflexar esta part més màgica, no?, que té el delta, perquè en aquest sentit he fet entrevistes, moltes entrevistes a gent gran i que m'han explicat moltes històries i és el que he intentat una mica, no?, en la llibre. Sí.
La música és el fil conductor. Hi ha molts autors ebrencs també marcats per la música, no? Ara se'n ve el cap, per exemple, Josep Igual, se'n ve, per exemple, a la ment. Algú em va dir una vegada que no era tan diferent escriure que composar música, perquè les dues eren una canalització de sentiments, amb una execució, sí, un ritme, sí, sí, i una melodia. No, sí, sé, sí, Joan, sí, si comparteixes.
Total. No, sí, és veritat. L'única cosa és que escriure això és molt més llarg que fer, per exemple, un tema per a piano, un tema per a guitarra, el que sigui, perquè en el grup, jo he estat en grups al Delta i fem pop rock, I sí que és veritat que som sis i claro, pues un lo baix diu, pues jo faig això i el teclat que sóc jo faig això i la guitarra fa això i per exemple en una setmana ho tens fet un tema, per exemple. Això, claro, això estem parlant que he escrit 2 anys llargs per aquest llibre, vull dir que sí que s'hi sent ben en el sentit de que són dos com una forma d'expressar algo que tu tens dins, però que el temps és molt més llarg.
I ja per acabar, Joan, hem parlat de música, hem parlat de misteri, hem de parlar dels sentiments llavors de l'obra, no? Melodia d'una absència, l'absència, l'enyorança...
Clar, és que si dic que és l'absència, faig el gran spoiler del llibre. I, clar, però sí que és veritat que és, hi ha moltes frases dels iaios, hi ha escenes de quan el meu avi arribava a casa en les anguiles i donava maia i maia en un ganivet els feia cap, els tallava el cap, les obria pel mig i sortia aquell munt de sang de les anguiles. Això sí que surt tot el llibre integrat en este misteri també del piano i de la música i tot això.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, senyor Joan Roca, per presentar-nos aquesta melodia d'una absència. Gràcies. Anem ara doncs amb els... Anem ara amb l'obra El cementiri dels vius. És obra de la Noemí Molinero i és una novel·la juvenil, no?, que ens narra que l'Oriol i la Paula ajuden el seu pare a recuperar unes terres que li han pres, i no ho fan sols, tenen ajuda d'algú molt especial, i és que sembla que una urbanització no deixa descansar doncs, a uns personatges molt, molt especials, no?, que podem dir que ja han traspassat fa un temps. Noemí, explica'ns una mica què narra aquesta primera novel·la juvenil doncs, que escoltem avui.
Hola, bon dia a tothom, gràcies per ser aquí. Això són dos germans que estiuegen en un poble, en una casa de lloguer al costat d'un cementiri. Clar, això de viure al costat d'un cementiri és com... Però clar, en realitat, què fa més por, els morts o els vius? Aquí l'Oriol, que és el personatge, ho té claríssim. Els vius fan més por, els morts. Estan morts.
Hem de tenir més por dels vius que dels morts, exacte.
Certament. S'està construint una urbanització en uns terrenys que eren del pare de l'Oriol, i aquesta construcció, una urbanització que està a mig fer, ha despertat a tots els morts que hi havia al cementiri, bé, uns quants. I això, doncs clar, no els deixa descansar, no poden sortir del cementiri perquè, clar, no poden córrer pel carrer, i aconsegueixen trobar-se morts i vius i solucionar el problema aquest de la urbanització i de poder tornar a descansar.
Llavors és una història que ens explica la cooperació, l'amistat, superar els problemes. Què ens aborda El cementiri dels vius?
A veure, una mica de tot, perquè de fet són dues generacions molt allunyades en el temps, com són besavis i besnets, que es troben i que col·laboren. Per tant, clar, quan uns van morir no sabien res dels seus besnets i si en tindrien, si no... clar, aprenen moltes coses d'ells, però els nens també aprenen moltes coses dels seus besavis, no?, de com vivien abans, i ho expliquen, i és una interacció entre les dues generacions molt bona, molt curiosa, no? A més, clar, uns estan morts i els altres estan vius, llavors, clar. Llavors hi ha aquest joc de les dues generacions, i després una mica la denúncia també ja eterna, no?, de construir on no es pot construir, de papers robats per l'ajuntament, etc, i com entre tots plegats ho solucionen, no?
A mi el que em sobte molt de les novel·les juvenils és que crec que tenen el públic més exigent de tots, que són els joves i els nens, perquè potser un recull de poesia està adreçat doncs, a gent doncs, culta que va a buscar poesia, una novel·la van gent que vol disfrutar la poesia, que vol disfrutar de cada pàgina, però els joves d'avui en dia, de la societat, de la immediatesa, on si un vídeo de YouTube que tarda dos minuts a cargar-se, passem d'ell i anem a un altre, un llibre doncs, té molta responsabilitat. És a dir, quins ingredients has fet servir, Noemí, per a captivar en aquest públic juvenil de l'actualitat?
A veure, certament és un repte, perquè avui amb les tecnologies, els vídeos, tota la immediatesa, llegir un llibre pels joves no, o no estan acostumats o no és tan fàcil, no sé quin és l'adjectiu. Jo he intentat que sigui un llibre fàcil de llegir, de lectura ràpida, amena, que amb diferents punts de vista, que no s'avorreixin. Després cadascú ja, les opinions són molt diferents, els gustos ja per tothom, eh? Però sobretot enganxar-los amb la vivesa, amb que hi hagi acció, que hi hagi activitat, que tant el nen com els morts es moguin. Vull dir que no és en absolut una novel·la de terror, ni de por, ni de zombis, eh? Això ho vull deixar molt clar, perquè vull fugir d'aquest estereotip, eh? En absolut. O sigui, llavors, jo, el meu repte era enganxar el jovent, que certament avui no ho veig ningú pel públic, pares, germans, tiets i avis, i això sí que n'hi ha, per tant, espero que els hi transmeteu aquesta il·lusió, doncs, que es fan llibres per ells i hi ha molts, eh, que val la pena llegir.
Quin seria el públic? Ho dic perquè si hi ha algú interessat, no, en regalar, que és un bon regal, més o menys l'interval d'edat, tot això?
Va, més o menys a partir de 11 anys, 12, uh-huh. Més o menys, però bueno, que...
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Senyor Noemir Molinero, amb aquest cementiri dels vius. I anem ja amb l'últim llibre que presentarem avui, és L'illa de Bembé, obra de la Mercè Falcó. És la novel·la guanyadora de la tercera edició del Premi Autor Revelació, que ha estat convocat per l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i publicat per l'editorial Rosa dels Vents. És una novel·la d'aventures protagonitzada per una dona valenta que lluita contra les estrictes normes establertes per la societat que li ha tocat viure, una societat dura i hipòcrita, no? És la història, crec que, de la Maria, que és una dona nascuda al segle XIX, no? I part de la història transcorre a Cuba. És obligada a casar-se amb un crioll, no, amb un terratinent cubà, i hi ha una dicotomia, no, un xoc entre el que és la valentia i els sentiments d'aquesta Maria amb la societat, no, que li ha tocat viure, que l'obliguen a casar-se amb algú a un lloc on cau, que és a Cuba.
És dir, quasi tot l'argument. Primer que res, deixeu-me saludar a la gent de Mora, que estimo especialment, mm-hmm. perquè fa 10 anys vaig vindre aquí a treballar. Ah. Vaig obrir l'Escola Oficial d'Idiomes de Ribera d'Ebre i en guardo molt bon record, sobretot els alumnes que vaig tenir. Són molt bons alumnes, els alumnes de Mora.
Sí?
Sí, 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 sí. Sí. Sí, perquè els dius a classe només anglès i només parlaven anglès i en això a Tortosa ens costa una mica més. Sobre la novel·la, doncs sí, és la meva primera novel·la. És una novel·la difícil de resumir, perquè si realment va d'una noia que és educada a Barcelona, és una dona de classe alta, té una educació religiosa, té unes expectatives, però de cop i volta, pam, la casa per poders, a més, uh-huh. amb un terratinent sucrer que prevé de Sitges, perquè en aquella època, estem parlant de la segona meitat del segle XIX, hi ha molts catalans, a Cuba, i llavors ell arriba allà i, clar, tot això al món se li trenca, no? El que passa és que es troba en un microcosmos molt variat, molt especial. Hi ha uns esclaus i els esclaus no s'entrenen entre ells, parlen llengües diferents, porten els seus déus de l'Àfrica, però com que han de sobreviure, doncs ho barregen amb el catolicisme que els estan ensenyant. Tot això li serveix a la Maria de Verger, que és la protagonista, a evolucionar, a fer una evolució a tots nivells. Ella sí que és una persona valenta d'entrada, però és una nena, ella té 17 anys i acaba sent una dona, doncs, que se'n surt. Ella vol aconseguir la seva llibertat. El que passa és que en tota la novel·la tot el que es planteja no és blanc o negre, no és tot cara o creu, les coses són més complicades, el que s'ha d'escollir no és tan fàcil, tot s'ha de valorar molt i això te fa créixer moltíssim, aquestes dificultats. Llavors, L'illa de Bembé, el títol de la novel·la, és el sobrenom que té la finca sucrera, I es diu l'illa de Bembé doncs, perquè aquests esclaus poden fer les seves festes religioses lliurement. Perquè el terratinent no és mala persona tampoc, que llavors és tot molt complicat. Hi ha una història d'amor triangular i bueno, Cuba mateix ja et dona moltíssimes... hi passa moltes coses. Hi ha un context històric, hi ha un context climatològic, perquè hi ha huracans, hi ha els Estats Units per mig, hi ha moltíssimes coses que passen, hi ha una crisi econòmica també, i tot això doncs, l'afecta en ella d'una manera no tangencial, perquè clar, ella és la dona d'un terratinent i en depèn bastant tot això com ho resolen. És una obra que m'he intentat documentar moltíssim. Crec que pel que les crítiques que he rebut és bo que ho he aconseguit, però segur que hi ha algun error. He disfrutat moltíssim fent-les amb la primera novel·la. Jo abans no havia fet mai ni contes, ni relats, ni res, i no m'he posat per poc perquè m'ha sortit una mica gruixuda. Però bueno, es llegeix superràpid. El que volia destacar és que hi ha un treball lingüístic, perquè jo sóc d'aquí, sóc de Xerta, però també sóc de Barcelona, i a la meva edat ja he fet una barreja de dialectes important que he utilitzat per destacar sobretot el llenguatge dels esclaus. I m'ha passat molt bé fent això.
Crec que la feminitat també té un paper clau, no?
Sí.
En la lluita de la Maria, també les lluites internes.
Sí, sí, ella, bueno, diu que és un personatge feminista, està de moda. Jo crec que sí, clar, ella, però no feminista com part d'un moviment, sinó per una dona que és un referent per a altra gent. Però també ella coneix a l'Octàvia, que també és un referent per a ella. Hi ha altres temes, hi ha temes tecnològics. En aquell tomb de segle hi ha molts invents, hi ha el telègraf, hi ha moltes innovacions, i resulta que el nostre terratinent és un tecnològic oferit, i això també genera bastant, jo crec que té una mica de sentit de l'humor també la novel·la. Comença i acaba Xerta, i aquest és un dels enigmes.
Bé, Mercè, primera novel·la, premi autora revelació.
Sí.
Arriba i moldre, suposo que estàs treballant en altres temes, no? Perquè
sí.
Professora, lingüista, com arrenques a escriure?
Per a mi és una necessitat gairebé. Jo m'ho passo molt bé, per tant és un hobby, no? Llavors jo treballo i quan torno passo a un altre món. Ara estic escrivint una altra novel·la totalment diferent. Paro molt de compte que no sigui tan llarga, perquè és que això als editors no els agrada. És de ciència ficció i ho estic passant malament, perquè investigar sobre ciència me va una mica gran, però tinc la sort de tenir molts exalumnes científics que m'ajuden, i aviam si me'n surto.
Llavors ens retrobarem aviat, crec, en aquest mateix escenari.
Espero.
Doncs moltíssimes gràcies a la Mercè Falcó i la seva illa de Bembé. I amb això donem per acabada la segona tanda de presentacions literàries. Tenim els autors aquí damunt de l'escenari per si algú del nostre públic vol abordar alguna qüestió, té alguna pregunta sobre alguna de les quatre obres diverses que ens han presentat. Allí tenim una pregunta. A veure, Mercè.
Fem. No, Emi.
Emi, perfecte. Pregunta com va vindre la idea, no?, de barrejar els morts i els vius i posar-los en una mateixa obra, en una mateixa novel·la.
És una bona pregunta, eh? Jo, en certa manera, m'hauria agradat tant conèixer els meus besavis i els besavis dels meus amics, i que ens haguessin explicat coses i que haguessin pogut compartir moments, perquè jo crec que és tan fugisser el temps que tenim amb els nostres avis que s'hauria d'aprofitar molt més, o sigui, les estones d'oci, eh? I de coneixença i d'històries que ens expliquen i tot això. Llavors, bueno, no sé, tenia molt la imatge d'un poble on jo estiuejava, a la Conca de Barberà, que hi havia una casa molt a prop d'un cementiri, i sempre em pensava com es pot viure aquí. I arran d'això i de, doncs vaig començar a imaginar doncs, qui vivia en aquella casa, com s'apropava al cementiri, què passaria si algun dia algun mort es despertés, allò que... I una mica, doncs, això, a mi m'hauria agradat molt poder abraçar els meus besavis i conèixer-los.
Molt bé, tenim més preguntes per qualsevol dels quatre autors. Doncs si no hi ha més preguntes, donaríem per acabada ja aquest espai de presentacions. Podeu parlar amb ells, estirant una estona aquí voltant per la fira del llibre. Podeu demanar que us signin el seu llibre i les pertinents dedicatòries. Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. I saludem també a tota l'audiència de Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, que ens ha escoltat des de les seues cases, des del seu cotxe, des de qualsevol punt del món, a través també de Ràdio Móra d'Ebre. I ens retrobem aquesta tarda amb més presentacions literàries aquí, a la Fira del Llibre Ebrenc. Moltíssimes gràcies i fins una altra. De debò.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.